Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. Un dels implicats en la violació múltiple de Sabadell podria haver fugit. L'home no es va presentar divendres passat als jutjats, tal com fixava les mesures cautelars imposades pel jutge. Per això, el magistrat del cas ha dictat una ordre de recerca contra aquest individu per tornar a posar-lo a disposició de la justícia. Es tractaria d'un jove de 22 anys que, segons una prova d'ADN, seria un dels autors materials de l'agressió sexual a la noia de 18 anys. Amb tot, el jutge va decretar-ne la posada en llibertat a l'espera d'una segona prova que fos del tot concloent. L'home hauria de tornar a comparèixer avui en seu judicial, com cada divendres, ja sigui a Sabadell o en un altre partit judicial. En cas de no fer-ho, si els Mossos d'Esquadra no el localitzen, el magistrat emetrà un ordre de recerca i, en aquest cas, detenció contra ell. El cas de la manada de Sabadell tornarà a centrar bona part del Notícies Migdia, durant el qual també us avançarem el programa d'actes amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
Titulars.
L'Ajuntament denega el permís perquè la jornada a l'extrema dreta a debat es faci al casal Pere IV. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'acte previst per demà al matí coincideix demà a la tarda amb la presentació de la candidatura de Vox a les municipals a l'auditori del carrer de l'Assi. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha detallat avui quin és el criteri que segueixen per acceptar o denegar permisos. Són declaracions al matí.
Què fem habitualment quan ens trobem actes no compatibles o no viables per motius de seguretat o a vegades senzillament perquè no tenim espai? Prioritzem la primera petició i deneguem la sobrevinguda. I si podem, oferim alternatives d'espai i o de dia. I aquesta és la norma que apliquem sempre i no la podem modificar arbitràriament. No és la primera vegada que ens hi hem trobat i sempre hem actuat seguint aquest criteri.
A aquest fet se li ha de sumar que el casal i l'auditori del carrer Lassi comparteixin el pati del Pere IV com a sortida d'emergència.
Cap de setmana de disbauxa a la ciutat.
Sabadell s'omple des d'avui i fins diumenge de disfresses i festa tort i dret, coincidint amb el carnaval. L'acte més multitudinari serà la rua de diumenge a la tarda, en la qual hi participaran 1.600 persones. Les desfilades, però, començaran aquesta tarda arreu dels barris de la ciutat.
Mariano Konik passa pel quiròfan i es perdrà com a mínim 6 setmanes de competició. El centre argentí s'afegeix així a les baixes per al Sabadell-Ebro.
Tampoc podran jugar aquest duel entre arlequinats Felipe Sanchón i David Acedo. Avui, per cert, el president Esteve Calzada s'ha reunit amb la plantilla per demanar responsabilitats. En parlem a partir de les dues a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica de cara a aquest cap de setmana de carnaval. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb algunes boires a punts costaners. A hores d'ara ja són força reduïdes, però sí que encara en tenim algunes cap al sud de la Costa Brava i cap a la zona de Maresme. Però són boirines molt locals i puntuals que també han d'anar menys al llarg d'aquestes properes hores. I per tant, avui parlarem d'una tarda força estable, amb domini del sol o amb el cel serenat. I sí que a partir del vespre s'han de formar alguns núvols baixos a punts costaners. Aquests núvols baixos se mantindran aquesta propera nit. Podria ser que deixessin quatre gotes, algun ruixadet, en punts del litoral central, també del Camp de Tarragona, i és que demà també ens passa un front durant les primeres hores del matí. Passarà, ens portarà núvols, també portarà algunes precipitacions més cap a la zona del Pirineu, però a la tarda, en canvi, moment de rues de carnaval, s'espera que faci bon temps arreu del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara completem la informació amb la situació del transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Situació normalitzada aquesta hora?
Sí, normalitzada totalment. Només informar d'un parell d'incidents, no d'incidents, ara s'ho explico. Al marge d'Altal, a les línies T5 i T6 del Trambassos, entre Glorès i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen en normalitat. D'altra banda, pels elevats nivells de partícules en suspensió i la previsió meteorològica, es manté declarat episodi ambiental de contaminació. Cal evitar desplaçaments innecessaris i utilitzar modes de transport més sostenibles com el transport públic per tal de reduir emissions. Destacar que, amb motiu del Carnaval, Rodalies de Catalunya reforça amb 50.000 places adicionals la línia R2 Sud, que comunica Barcelona amb Sitges, i la línia R3, la línia de Vic, per Carnaval, terra endins de Torelló. I finalment, una estrena. Demà dissabte a la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, entra en servei la nova i sisena estació de la línia 10 sud de metro, l'estació Provençana. I això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que aquesta hora està tallada la C14-15C a la Roca del Vallès a conseqüència d'una filmació prevista fins a les 2 de la tarda aproximadament. També es manté el tall d'aquesta hora a la Nacional 340 al Perelló, en ambdós sentits de la marxa, i es fan desviaments. Tot plegat a conseqüència d'un accident que ha provocat també una incidència amb el cablejat elèctric, i això provoca retencions entre l'Ampolla i el Perelló.
La notícia del dia.
El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que investiga la violació múltiple d'una noia ara fa un mes a la ciutat, ha dictat una ordre de recerca i posada a disposició de la justícia contra un dels 8 detinguts en relació a aquesta agressió sexual. L'home, en llibertat amb càrrecs, no es va presentar divendres passat als jutjats de l'Eix Macià, una de les mesures cautelars fixades pel magistrat. Segons fonts del Departament de Justícia, encara és massa aviat per parlar de fuga, i és que avui s'hauria de tornar a presentar en seu judicial. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. De fet, l'acusat de 22 anys té tot el dia per personar-se als jutjats de Sabadell. Al matí, davant del jutjat número 2 que instrueix el cas, o a la tarda, al jutjat de Guàrdia. Així ho ha explicat a fonts de justícia a Ràdio Sabadell. Les mateixes fonts que han argumentat que les persones amb mesures cautelars poden presentar-se en un altre partit judicial, de forma que l'home també podria no haver-se de personar a Sabadell, però sí en un altre jutjat. A l'espera de confirmar-ho, el jutge ha dictat ja un ordre de recerca perquè els Mossos de quadre portin el jove davant de la justícia. Al cas que els agents no el trobin i l'arrestat no es presenti avui als jutjats, el magistrat dictarà un ordre de recerca i detenció, perquè aleshores sí, es consideraria que hauria fugit. L'home és un dels 8 detinguts per la seva relació amb la violació múltiple d'una noia a principis del mes de febrer en una sucursal bancària abandonada a la carretera de Terrassa. El jutge el va deixar en llibertat amb mesures cautelars a l'espera que una segona prova d'ADN confirmés que ell era un dels autors materials de l'agressió sexual en grup a la jove de 18 anys. A hores d'ara, per aquest cas, hi ha 8 persones processades, dues de les quals es troben a la presó. Els altres 6, entre els quals hi ha l'home que ara s'està buscant, van quedar en llibertat amb càrrecs. Dos d'aquests van ingressar al centre d'internament per a estrangers de la zona franca per motius aliens a aquesta causa.
I una notícia que hem conegut quan falta tot just una setmana per la vaga feminista convocada per divendres 8 de març, un 8 de març per reivindicar els cossos lliures, diversos i fora de tots els cànons i estereotips. L'Ajuntament ha presentat aquest matí el programa d'actes del Dia Internacional de la Dona sota el lema Dones i Cossos. En total hi haurà 33 activitats que han elaborat una quinzena d'entitats agrupades a la taula de gènere, feminismes i LGTBI.
L'acte central de la commemoració serà el pròxim divendres amb una manifestació que començarà de la plaça Alcalde Mercet a 6:45 de la tarda. La marxa acabarà a l'Ajuntament amb una actuació musical i la lectura del manifest. La regidora de Drets Civils i Gènere, Míriam Ferrandiz, ha explicat quines reivindicacions hi ha al darrere del tàndem Dones i Cossos.
El mandat també de la maternitat obligatòria, la sexualitat femenina enfocada només a finalitats reproductives, no? Tot això sí que forma part de l'apropiació històrica del cos de les dones. Per tant, reduir les dones a un cos no és un gest gens innocent, no? Ens col·loca en una subcategoria, promou aquesta objectivació dels cossos, la mercantilització també, generant, no, aquestes relacions de poder asimètriques entre els sexes.
Per mostrar la diversitat dels cossos i allunyar-se de les pràctiques que estandarditzen, passant de llarg els cossos racialitzats, LGTBI o amb diversitat funcional, el cartell del programa no mostra cap imatge perquè no hi ha un únic model de dona. Viena Boedo és l'autora d'aquesta obra.
Hi ha vegades en què jo no m'he sentit identificada, no m'he sentit representada a partir de la seva imatge, i jo vaig agafar aquesta idea i aquesta petita indignació que tenia, que a vegades passa, i la vaig fer servir per crear el meu cartell, i vaig crear un buit. I vaig dir, faig un cartell en què no tingui cap imatge, que tingui una petita frase que la gent es pugui sentir representada i es pugui identificar en si mateixos.
Entre les activitats programades hi ha tallers, conferències, teatre i clubs de lectura. Moltes d'aquestes propostes orientades als alumnes dels centres educatius de la ciutat. Cal destacar el dissabte 9 de març, que durant tot el dia hi haurà la quarta edició de la Fira del Llibre Feminista a la plaça del Doctor Robert.
I precisament també avui Podem i Esquerra Unida han dit que se sumen a la vaga feminista del 8 de març. La candidatura que encapçala Marta Morell ha presentat avui les propostes feministes del programa que presentaran a les eleccions municipals del 26 de maig. Entre les prioritats de la llista hi ha la feminització de la política, la visibilització de la feina de les cures o la lluita a l'eix contra la violència masclista.
Morell també ha explicat que cal fer una revisió en clau feminista del disseny de l'espai públic. En aquest aspecte ha citat dos exemples i ha criticat les decisions del consistori de posar un monòlit a la plaça Montserrat Roig i les pistes de petanca de la plaça Llibertat. Sobre l'atura de divendres que ve, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la número 1 de la candidatura Marta Morell ha animat a la participació.
Podem i Esquerra Unida, evidentment, ens assumem a la vaga de les 24 hores. Nosaltres, a part de la vaga, hi serem molt presents al carrer en totes les activitats que es facin el 8 de març i en la setmana prèvia, com hem comentat. Nosaltres participarem activament en la manifestació i és més, tant Podem Sabadell com Esquerra Unida i Alternativa hem col·laborat de forma activa amb d'altres col·lectius feministes de la ciutat per preparar el que serà l'acte durant tot el dia del 8 de març.
Podem i Esquerra Unida se sumaran també als actes previstos abans durant la setmana. A més, dimarts a les 7 de la tarda han organitzat un acte a Can Balsac titulat Cap a la vaga feminista del 8 de març.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Dos informes dels Mossos desaconsellen la coincidència de dos actes demà dissabte al Casal Pere IV, unes jornades de debat sobre l'extrema dreta al matí i un acte de Vox a la tarda. Davant de les recomanacions policials, l'Ajuntament de Sabadell ha denegat el permís que havien sol·licitat Sabadell per la República, l'Obrera i la Unitat contra el Feixisme del Vallès Occidental. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, ha justificat la decisió pel fet que el partit d'ultradreta Vox va formalitzar primer la petició per realitzar la presentació de la seva candidatura a les municipals a l'Auditori del carrer Lassi.
En una entrevista al magazín al matí, Chacón ha argumentat que sempre actuen sota aquest criteri, autoritzar el permís de l'entitat que el sol·licita abans. Per això, a principi de setmana, ja van comunicar als organitzadors de la jornada, l'extrema dreta debat, que no podien fer-la a les instal·lacions del Casal Pere IV. A més, els Mossos han emès un parell d'informes desaconsellant la coincidència de les dues activitats. La regidora de Cultura ha explicat el perquè.
Dos informes de Mossos aconsellant la reubicació d'un dels actes per motius de seguretat. Exactament per quins motius? Perquè en realitat no són dos espais aïllats, depenen amb dos del pati del Casal Pere IV com a espai d'emergència per a funcionar. Això vol dir que si tanquem l'accés al pati des del casal no podem fer servir el casal i si el tanquem des de l'ASI no podem fer servir l'auditori de l'ASI. Tampoc podríem fer servir cap dels dos espais si el pati estigués ple de gent o estigués inhabilitat.
Malgrat la negativa, Montserrat Chacón ha assegurat que estan en converses amb Sabadell per la República, l'Obrera i la Unitat contra el Feixisme del Vallès Occidental per trobar un emplaçament alternatiu. Entre les possibilitats que hi ha sobre la taula, la Biblioteca Vapor Badia o el Centre Cívic de Can Rull. De moment, però, no hi ha res tancat i a hores d'ara la celebració de la jornada antifeixista continua a l'aire, tot i que els organitzadors van avançar ahir aquesta emissora que, si era necessari, el farien al carrer.
En primer lloc, oferir diferents espais alternatius per realitzar l'acte. En aquest cas hem trobat, està disponible la Biblioteca de Pobla Verpedia, també està disponible el Centre Cívic de Can Rull i seguim cercant d'altres opcions possibles. Quin altre dia de treball tenim? Trobar elements que garanteixin la seguretat i que permetin dur a terme, ni que sigui part de la jornada antifeixista al matí. Això, però, no és a les nostres mans i depèn molt de la capacitat d'intervenció o de valoració de la policia i dels Mossos. I fins ara no tenim cap garantia. Per això, a principi de setmana vam haver de dir, avisar-los, no és possible dur a terme l'acte.
Chacón ha defensat que com a ajuntament tenen la responsabilitat de vetllar per la seguretat de l'equipament dels seus treballadors i dels seus usuaris, de manera que si hi ha dos informes contraris a la realització dels dos actes, els han d'assumir i aplicar.
I no deixem de parlar de Sabadell per la República perquè la seva proposta per eliminar del nomenclàtor els noms relacionats amb les dictadures de Franco i Primo de Rivera, així com amb l'esclavisme, ha prosperat. Ho va fer ahir al ple municipal. I ho va fer amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, la Crida, Unitat pel Canvi, Guanyem, Demòcrates, i els regidors no adscrits, l'abstenció de Ciutadans i el vot contrari del Partit Popular.
Així, el president de Sabadell per la República, Joan Balart, assegura que l'impuls d'aquesta moció és un gran pas endavant.
Serà un dels gestos simbòlics més importants de la nostra ciutat en matèria de memòria històrica de les darreres quatre dècades. A l'alçada històrica fins i tot dels importants canvis que els primers ajuntaments democràtics van aplicar al nomenclàtor de Sabadell.
El regidor de Guanyem, Miquel Soler, va assegurar la importància de tenir uns noms i no uns altres als carrers de la ciutat.
Amb la seva presència, aquests noms volen ser homenatges a la memòria d'aquesta persona en Generalitat. No els fem, no posem un carrer Adolf Hitler perquè volem recordar que hi havia Adolf Hitler. Es posen noms de persones o de fets que volem recordar en positiu. Per tant, miri, no és una tesi que li compri. Jo crec que nosaltres, en conjunt, òbviament, clar que tenim un deute per donar la categoria, per posar en el seu nom l'homenatge que toca, i no és aquestes persones.
Juli Fernández, d'Esquerra Republicana, per la seva banda, apunta que ja s'ha retirat el bust de l'alcalde Marcet i s'ha canviat el nom del carrer Alfons 13 pel de la República, però assenyala que es podria haver anat més enllà amb els suports necessaris.
La plaça Antoni Llonc ja podria no dir-se Antoni Llonc i podria estar dedicada a un dels moments de màxima mobilització d'aquest país si en l'últim moment els poders fàctics no haguessin canviat el sentit del vot d'un dels grups municipals que ho va proposar. I, per tant, Antoni Llonc ja no estaria en els nostres carrers i hi hauria l'1 d'octubre.
Aquesta moció també va sortir endavant gràcies als vots del Partit Socialista. Per contra, des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández assenyala que per retirar noms del nomenclàtor haurien de vulnerar directament la llei de la memòria històrica i comptar amb un consens per part dels veïns, uns fets que no es donarien en tots els personatges inclosos a la llista de Sabadell per la República. En el mateix sentit, s'ha posicionat també el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, que ha reiterat que a la ciutat hi ha moltes sensibilitats diferents i votar a favor d'aquesta moció podria provocar molèsties en alguns sectors de la població.
Segons la proposta de Sabadell per la República, fins a una dotzena de noms relacionats amb les dictadures de Franco i Primo de Rivera, també amb l'esclavisme, podrien desaparèixer en el termini d'un any. Després d'una setmana amb els nens i nenes anant a l'escola en pijama, els cabells de colors o les sabates desaparellades, el carnaval ja ha arribat per a tothom. I és que avui comença el gruix d'activitats programades que desembocaran diumenge en rues per tota la ciutat. La principal es calcula que agruparà més de 1.600 persones a l'eix central de la ciutat.
Abans, però, divendres i dissabte hi haurà una desena d'actes programats. Avui a la tarda hi ha un espectacle de mímica i una batucada al centre per esperar el pregó del rei Carnestoltes a les 9 del vespre i un concert a l'acabar. Demà al plat central serà la catxaruta, la típica sopa de carnaval de Sabadell que repartirà a les 8 del vespre després de tota una tarda d'activitats infantils a la plaça del Doctor Robert. La nit serà per dues punxadiscos, Magenta i Mari Carmen Free. Diumenge, moment per la rua. Joan Carles Cosidó, president de Disbauxa.
El recorregut és el mateix de l'any passat, és des de Francesc Layret fins a la Gran Via. Començarà a les 5 de la tarda, allà Francesc Layret, i anirà baixant. Més o menys s'acaba a les 7, i cap a les 8 o així, doncs ja se farà l'entrega de premis també pel rei Carnestoltes. I llavors fa la crema del rei, que ja ens sap molt greu, però esclar, ve la vella Quaresma, que és molt dolenta, i s'ho carrega tot.
Tot i que l'epicentre serà l'Ajuntament, els barris també viuran el carnaval. La primera rua avui a les 6 a les Termes. Dissabte, els veïns de la Plana del Pintor i del Torrent del Capellà tenen preparada una rua, el pregó i la crema del rei Carnestoltes a partir de les 4. Una activitat que també es viurà demà a la Creu Alta des de 4:45 i a Can Uriac la comitiva arrencarà a les 5. A Can Rull a la mateixa hora sortirà del centre cívic i a Gràcia a les 6 hi haurà també xocolatada popular i concurs de disfresses i comparses. Pel que fa a les temàtiques escollides per disfressar-se, n'hi ha hagut una que ha sobresortit aquest any. És el vestuari de la sèrie La Casa de Papel. Serà un dels que més veurem al carrer aquest cap de setmana, tot i que hi ha opcions molt més originals.
Possiblement la més original que haguéssim fet era la de Rayo. I un era el paraigües i l'altre era el rayo.
És una festa divertida. De pitufo.
Oh, pitufa.
De jirafa.
Crec que de lleó. Vaig disfressar-me un cop de lleó i va ser bastant curiós.
Doncs havia pensat en fer-me una màscara pixelada i anar de persona humana de Google Street, saps? De que estem tots pixelats. Doncs aquesta era la meva idea.
Recordem que aquells que es vegin amb possibilitats dissabte a la tarda hi haurà un concurs de disfresses per infants i famílies des de 6:45 a la plaça Doctor Robert.
I ara és moment de repassar altres notícies del dia en format més breu. Més de 200 persones s'han manifestat a Sabadell en contra del trasllat de l'oncologia pediàtrica del Taulí.
La marxa que es va fer ahir a la tarda estava convocada per la taula d'entitats socials del Vallès. Cecília Soler, pacient del servei, va llegir un manifest a la plaça de Sant Roc en què lamentaven que no es posés en valor la feina dels professionals de l'Hospital de Sabadell.
Reivindiquem el reconeixement de la bona tasca realitzada fins ara pels professionals del servei del Parc Taulí. Lamentem que no s'hagi pres mínimament en consideració la mesura d'ampliar l'àrea de referència de l'Hospital Parc Taulí ni la possibilitat d'establir acords de col·laboració tant amb els altres centres del Vallès Occidental ni de les altres comarques que formen la regió sanitària.
Fa tot just un mes que el servei es va traslladar a la Vall d'Hebron. El CatSalut al·lega que s'ha pres la decisió per oferir una atenció més especialitzada als pacients de la unitat.
La Cambra de Comerç de Sabadell organitza una nova missió comercial a l'Àsia.
Comença demà i s'allargarà fins al 13 de març. Fins a 6 empreses vallesanes passaran per països com Indonèsia, Tailàndia o el Vietnam. En total seran 8 jornades de treball en la qual aquests empresaris de la Cambra mantindran contactes amb més d'un centenar d'empreses dels 3 països asiàtics.
I Gerard Aledo d'Animal obre aquest vespre la programació de primavera de la Cava Urpí.
No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà.
El Quirzatenc presentarà a l'escenari de la Cava les seves noves cançons en format acústic, acompanyat tan sols d'una guitarra. Precisament aquest concert és el primer de la temporada de Primavera de l'Urpí, que arriba amb moltes novetats de l'eix que descobrim.
Així és, Núria. A partir de les 9, el recinte de la Cava de l'Hotel Urpí torna a pujar el taló amb ell, el cantant d'Animal, Gerard Aledo, que presentarà els temes del seu últim disc, La Melodia del Foc, sense oblidar, però, les cançons que li van donar la popularitat, com Només amb tu o La teva. Aledo ha explicat a Al Matí com prepara aquest concert, que, atenció, també inclourà algunes versions.
Jo crec que la idea de preparar-lo és fer-ho amb el cor. També d'alguna manera m'agrada no saber ben bé com és el lloc, perquè m'agrada que sigui sorpresa quan arribo als llocs, però amb el cor. Quan estàs a la guitarra i veu davant de la gent, el que has de fer és explicar i intentar connectar i a partir d'aquí doncs fluir i treure la millor versió de cada cançó.
Aledo ara mateix està gravant un EP de 4 cançons que veurà la llum aquest estiu.
Amb Aledo el que faig és cada 2 setmanes publicar una cançó a guitarra i veu i quan hagin passat 2 mesos doncs publicar un EP amb 4 cançons, aquestes 4 cançons que he de YouTube, doncs estaré en format quartet o quintet, depenent de cada cançó el que demani, i estarà a Spotify, i aquest seria el primer treball, entre cometes, de Aledo, que ja volíem ensenyar algú abans de dir adeu a Animal.
La programació s'estendrà, però, fins al mes de maig amb grups com Paquito Groove Band, amb David Pastor a la trompeta, Elena Gadel, Andrea Motis, Los Duendes o el sabadellenc Peter Zinn, que presentarà el seu projecte personal de soul i funk. Les entrades i les dates estan disponibles a la recepció de l'hotel o per internet a UiU Productors.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos?
Vamos, no necesitamos carreteras.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita. El 6 de març, a 6:45 de la tarda, a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat. Federació Catalana de Futbol. Al costat del futbol català.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Minuts per les dues. Pablo Casado promet una llei de llengües que deixaria el català com a optatiu. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Núria. El president del Partit Popular ha proposat fer del castellà la llengua vehicular tant a les escoles com a l'administració pública de tot l'estat espanyol. També vol que la normativa rebaixi el requisit del català per accedir a una feina de l'administració.
No es justo que una persona de Granada no pueda concurrir a una plaza pública en Tarragona y una persona de Tarragona sí lo puede hacer en Granada. Por tanto, en el empleo público, lo que vamos a decir en esta ley es que todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano y otra lengua cooficial podrá ser un mérito, pero nunca un requisito excluyente.
Des de la Generalitat han alertat que aquesta proposta modifica la llengua a l'escola és de totalment inconstitucional.
I la Generalitat prepara canvis legislatius per poder gastar 1.200 milions d'euros per a temes urgents davant de la més que probable pròrroga dels pressupostos de 2018.
Sí, així ho ha anunciat en una entrevista avui als matins de TV3 el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, tot i admetre que en unes altres circumstàncies hi hauria un avançament electoral. El context d'inestabilitat a l'Estat, la proximitat de les municipals i el judici de l'octubre els fan optar per la pròrroga pressupostària.
I l'autobús de la plataforma Azteoir contra el feminisme radical pretén arribar a Barcelona la setmana vinent.
El vehicle porta el lema escrit no és violència de gènere, és violència domèstica i a més incorpora una gran imatge de Hitler lluent el símbol del feminisme. Després de Madrid, l'autobús arribarà a Barcelona a partir de dilluns per després traslladar-se a València, Sevilla, Pamplona i Cádiz.
Aprendre sobre l'alimentació saludable i fer-ho en anglès.
La contraportada.
Ha treballat aquesta setmana a l'Institut Pau Vila en el marc del projecte Erasmus Plus amb subvenció de la Unió Europea. 24 alumnes de segon i tercer d'ESO del centre han rebut a casa seva 24 estudiants d'intercanvi provinents de Xile, Itàlia, Portugal i França. El grup ha compartit, Mireia, activitats educatives per obtenir coneixements sobre l'alimentació saludable i també sostenible.
Sí, l'Institut Pau Vila té tradició en fer projectes d'intercanvi amb estudiants d'arreu d'Europa, però la voluntat del centre és vincular aquestes iniciatives amb un rerefons educatiu i que facin que els alumnes s'exposin a situacions reals parlant una llengua estrangera, com és el cas, per exemple, del projecte Erasmus Plus, que amb una durada de 2 anys ofereix aquesta possibilitat a un grup de 24 alumnes. La temàtica escollida en aquesta ocasió ha estat l'alimentació saludable. Víctor López és professor de física i química del Pau Vila i coordinador del projecte.
Llavors, algunes activitats que hem fet, o sigui, des d'experiments en el qual, des del punt de vista químic, havíem d'analitzar les propietats nutritives d'un aliment, doncs, calcular el seu poder calorífic, o bé fent càlculs de quina seria una dieta equilibrada i comparar amb les nostres dietes reals. Es va visitar el Club Natació Sabadell per saber com tracten els esportistes d'elit la seva alimentació, no? I com és l'alimentació d'un esportista olímpic.
La següent fase d'aquest intercanvi serà un viatge d'aquí a 2 mesos a França i l'any vinent els alumnes aniran a la resta de destins, és a dir, a Xipre i a Portugal.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. On Notícies migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.